Ràdio Maricel, a cel obert.
Dos minuts passen de un quart de 11 del matí. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estiu tranquil, o relativament tranquil.
Sí, tranquil sí, però això de patir que comentaves, la veritat que jo penso que sempre estarem patint.
És inherent.
És inherent al territori en el que estem. Vull dir, que és impressionant, però parlem de tranquil, però de conats d'incendi n'hi ha hagut el doble que l'any passat.
El doble,
vull dir, això són molts conats d'incendi, que després, per sort, només hem de destacar el petit incendi que hi va haver a la zona d'Olivella, que van estar 8-9 hectàrees, no va ser res, però, clar, tots aquests conats sí que ens preocupen, perquè indubtablement que la bombers actua molt ràpidament, s'avisa molt ràpid també de la primera columna que es veu, o sigui, l'actuació tan immediata ens ajuda molt, però que les condicions climatològiques no ens juguin un any un efecte doncs, molt, molt negatiu per lo que és l'extinció en aquell cas.
És a dir, perquè la cosa passi a ser greu, s'han d'ajuntar una sèrie de circumstàncies.
Sí.
S'han de donar doncs, una sèrie de casualitats. Allò típic de la humitat baixa, d'un vent fort, etcètera, etcètera, i a més, doncs, de no estar temps a arribar al punt. Però això pot passar. No?
Sí, és evident. Vull dir, si recordem 2012, l'incendi que va haver a la zona de Vilanova, doncs el foc avançava a una velocitat impressionant i es va declarar just al costat de la carretera que va al Foix, i el propi guaita que estava a la torre va haver de sortir per cames perquè el foc avançava molt ràpidament, perquè vent de ponent, poca humitat, i va, la sort que hi va haver en aquell moment, doncs que abans de fer-se fosc la direcció del vent va canviar, i al moment que canvia la direcció bombers també hi pot actuar molt més enèrgicament, i abans de fer-se fosc també poden actuar tots els medis aeris, en el qual això és vital.
Amb tants conats d'incendi, un pensa, si no hi hagués tot el sistema de prevenció que es munta per l'intervenció ràpida, probablement parlaríem de molts més focs, oi, al Garraf?
Estic segur que sí, segur, perquè a més, moltes vegades ens basem o pensem, és que ara tothom té un mòbil i de seguida la que es veu una columna ja avisen, sí, però molta gent a vegades veu una columna i quan truquen al 112, que és el que acaben fent, diuen, no, ja han avisat a 112, però la gent a vegades les coordenades, el topònim on es troba, la direcció, o sigui, hi ha molts factors que per molt que la gent col·labora moltíssim a l'hora de poder avisar d'aquestes columnes, d'aquests conats, la tasca importantíssima és la dels guaites a les torres. O sigui, la feina que ells fan des d'un punt molt elevat, ho veuen de seguida, triangulen ràpidament entre dues torres per localitzar exactament quin punt és, i diria que els últims anys la clau ha estat també poder tenir aquí dins el parc durant tot l'estiu, que encara hi és, de fet, fins a final de mes, avui aquest matí encara he estat parlant amb el pilot i els companys de l'helicòpter, tenir un helicòpter a dins el parc. O sigui, aquesta actuació en qüestió de pocs minuts, molt pocs minuts, de poder fer aquestes descàrregues d'aigua amb un conat d'incendi, ens ajuda moltíssim, perquè clar, quan fan una descàrrega amb un conat que, com aquell qui diu, té 3 metres quadrats, baixa molt la temperatura d'aquest conat i ràpidament hi poden actuar els medis terrestres. Al moment que aquest, en més de 3 metres, estem parlant de 10 metres quadrats, de 20, de 50, això es descontrola molt més ràpidament i l'efectivitat dels bombers doncs minva, perquè el front que ja tenen no és aquell petit conat, sinó que ja estem parlant d'una altra superfície.
Aquest helicòpter treballa bàsicament sobre el Garraf, fa més territori, òbviament m'imagino que quan es declara algun incendi en algun altre lloc també hi va. Com funciona el tema de l'helicòpter?
Bueno, de fet, l'helicòpter està per qualsevol emergència d'incendi que hi pugui haver en qualsevol indret més proper, indubtablement a la zona, diguéssim, Garraf, Baix Llobregat, el Penedès, però passa com la resta de bombers. Vull dir, quan parlem o quan es parla sempre d'incendis, es pot actuar relativament bé quan a tot Catalunya, per dir alguna cosa, hi ha un incendi. Però la por sempre la fa quan es declara més d'un incendi, perquè els efectius s'han d'anar repartint. El moment que poden anar tots aquests efectius en un punt concret, clar, l'actuació és molt eficient, i això és el que ens ha anat passant aquests anys, no? Llavors l'helicòpter aquest, en el moment que hi hagués un gran incendi, jo ara de memòria no recordo, però sé que alguna vegada em sembla que el que hi va haver per la zona, no sé si va ser Figueres o l'Alt Empordà, en el que va haver de marxar, i algun altre que hi va haver també per Tarragona també es va desplaçar, indubtablement. Vull dir, els efectius estan per donar suport en aquest moment. Clar, si aquest helicòpter o aquests efectius estan apagant un incendi a certa distància i se'ns declara un altre, diguéssim, a casa nostra, més a prop, doncs el Garraf, llavors és quan podem tenir més problemes.
És a dir, el problema no és tant el primer incendi com el segon.
Correcte.
Ui, ja ha partit el
sí,
segon.
Sí, sí, és així. Vull dir, si... I, bueno, per altra banda, s'ha treballat molt aquests últims anys en el tema, tot i que per molts encara serà insuficient, i potser inclús nosaltres mateixos també veiem que és insuficient, però tota la tasca de prevenció, d'intentar reduir combustible, de fer aclarides, o sigui, a vegades els mateixos boscos, depèn de qui ho veu, diu, oh, però si aquell bosc era tan maco, ara l'han aclarit i han deixat pocs arbres, a vegades veuen moltes branques ara al terra, ostres, però això sí, és evident que hi ha un risc d'incendi, però s'intenta reduir al màxim aquest volum de matèria combustible que s'incorporarà al terra, i en cas d'un gran incendi no tindrem la diguéssim, la massa forestal i per tant de combustible que podria haver-hi. Però això no és tampoc una... A veure, el fet de fer aquestes aclarides no és garantia de que si hi ha un incendi no acabi devastant aquest territori, però la temperatura que agafarà aquest foc no serà la mateixa que si està molt més dens. No?
Uh-huh. Ara ens ha fet una petita reflexió allò. El bosc espès és un bosc maco, el Garraf?
Clar, és que...
O és un bosc deixat?
Clar, és que depèn de qui ho miri o de qui ho vegi, i segons el prisma en què els vulgui entendre, a veure, a vegades es parla, és que el bosc està molt brut perquè està molt descuidat. El bosc també és interessant que pugui haver-hi zones més denses perquè molta de la fauna del territori necessita d'aquests espais. Però en segons quins llocs, i sobretot quan estem parlant en aquest tema de prevenció d'incendis, és molt interessant de que aquestes zones forestals estiguin aclarides. Inclús, just abans, diria, a primers d'agost, vam fer un vol amb bombers per veure de quina manera totes aquestes tasques que hem estat fent d'aclarides, com podem potenciar l'efecte tallafocs, barrera en cas de que hi hagi un incendi, a l'hora de fer aquestes franges que han vist tots els oients, doncs, al voltant d'urbanitzacions, al voltant de camins, que veus que 2-3 metres al voltant del camí o al costat del camí es fa aquesta aclarida, que s'hi deixen molt pocs arbres perquè en cas d'haver-hi un incendi, doncs, allà es pugui actuar. I aquesta, en els propers anys, segurament que serà una de les tasques que intensificarem, perquè toquem fusta, però des de l'any 94 no hi ha hagut un gran incendi, i amb això, vull dir, jo penso que ens hem de felicitar tots de tota la feina que s'ha fet i de la que les condicions climatològiques també ens han ajudat en cada moment.
Uh-huh. Has parlat de molts conats aquest any, el doble de l'any passat. Més o menys això quan serien?
Jo diria que poden ser cap a uns 30 conats d'incendi, no dins a parc només, sinó tot al voltant, perquè cada any estàvem al voltant d'uns 13, de 13, 15, 20... són aquests últims anys. Uh-huh. Clar, la majoria es donen a costat de vies de pa, o sigui, de carreteres.
Sí, ara anava a preguntar, sí. a on són aquests conats, majoritàriament, i si es coneixen les causes d'aquests conats?
Jo diria que la majoria de les vegades, quan es dona tan a prop d'una carretera en la qual doncs, passen molts vehicles, la majoria han de ser perquè la gent, de manera negligent, tira les cigarretes enceses, o sigui, bueno, una cigarreta sense haver apagat. Clar, aquest fet, si es tira en un lloc que no hi ha vegetació, o si hi ha vegetació, està humida, no passarà res, una cigarreta, però quan es donen condicions adverses, és un problema. La majoria, jo diria, que han estat a costat d'eixos viaris, el qual et fa entendre que ha de ser això. En algun cas, potser també pot ser si és una zona pista, que hi hagi vegetació, algun tub d'escapament, alguna carbonilla que pugui sortir encesa, també és possible quan aquestes condicions es donen. Però pensin que l'altre dia estàvem parlant del tema dels incendis, la capacitat que tenen de reactivar-se una petita brasa, una petita guspira al llarg dels dies. Vull dir,
bueno, no sé, aquest estiu a Catalunya, no recordo a quin indret, es va revifar un incendi latent, un llamp sí, que va caure, sí, que sí. Va quedar un incendi sota terra i que al cap d'uns dies va ser un dels focs importants d'aquest estiu. Sí,
sí. Bueno, això és el que, de fet, volia comentar. Tant aquest com el que vam tenir a Olivella, que abans hi he comentat, de 8 hectàrees, va ser molt poc, però va ser provocat per un llamp. Aquell va ser a dalt d'una carena, un llamp desencadena doncs, la guspira per encendre's, el vent l'acompanya, i així, en aquell cas, com el llamp o la tempesta ens va originar el foc, la tempesta ens el va ajudar a apagar, perquè després va venir la pluja i també doncs, es va poder sufocar. Però algunes d'aquestes soques, perquè aquell dia i altres dies han caigut molts llamps, o sigui, a vegades què passa? Que un llamp, veus, obre l'arbre i a baix li ha deixat una mica de zona incandescent, vull dir, allò va fent el seu curs. I es va cremant, és com si fos una carbonera, no? Allà tens una teia que es va mantenint, i tens la mala sort que aquells dies comença a pujar la temperatura i ens comença a fer un vent important, doncs comencen a sortir espurnes que poden desencadenar el foc, el que comentaves, Joan.
Uh-huh. Per tant, és més enllà de les causes humanes, doncs sí. aquestes causes naturals que hi han estat tota la vida i davant de les quals només es pot lluitar tenint el bosc mínimament net i un sistema de prevenció per parar-ho quan passa.
Sí, exacte. I a més, el dels llamps és complicat normalment, perquè els llamps, així com els que comentàvem abans que estan a costat d'infraestructures, hem parlat de xarxa viària, però també a costat d'urbanitzacions, pot haver alguna barbacoa que no tingui mataguspires, que ens pugui originar doncs, un petit conat o un incendi, no? Però en el cas dels llamps, el més fumut és que normalment va parar a alguns llocs cims de difícil accés. En alguns indrets normalment són llocs que costa a poder-hi arribar. Llavors encara amb més raó fa falta o poder disposar d'aquest helicòpter. En alguns dels casos ens ha passat a vegades que ha sigut un llamp cap al tard i a més és una tempesta d'aquestes seques que no ve acompanyada d'aigua i doncs a la nit que no pots actuar amb medis aeris i acaba desencadenant-se un incendi.
Per tant, el foc és inherent al paisatge mediterrani, per tant el foc sempre el tindrem, simplement doncs es tracta de posar els mitjans per prevenir-lo en la mesura que sigui possible. Fins quan dura la campanya? Bueno,
ja ha acabat.
Era el 15, no?
De setembre, sí, bueno, més. Al principi es va allargar una mica més perquè aquest any també, després podem parlar del tema de la sequera que portem arrossegant des de fa tant temps, no? Però es va allargar una mica més perquè els primers, jo diria que dels dies més durs de calor també van ser els primers de setembre i es va allargar una miqueta més. I l'helicòpter encara està operatiu com fins a final de mes, que ara, la veritat, entre les pluges que vam tenir aquesta setmana passada, que van caure quasi bé 30 o 30 i escaig litres a la zona del Garraf, la humitat a la nit cada vegada és més llarga, la humitat que hi ha a la nit ha canviat, o sigui, les condicions han canviat, però bueno, que sempre estàs amb l'alerta aquella de cura, no? Però, bueno.
Està ben dimensionat, per tant, l'operatiu? Es fa ja un balanç de...
Sí, jo diria que sí. Vull dir, el tema de... La clau, com dèiem abans, la clau són els guaites. O sigui, el fet de poder... La detecció de l'incendi és clau.
Quants n'hi ha ara pel territori?
A veure, és que si comptem, estaran en unes 7 torres de vigilància en aquest territori. Es cobreix molt bé, o sigui, diríem aquestes 7. Certes punts de guaita estan molt ben perquè vas des del Foix fins a la Desfeta, a la zona de Gavà, Begues i altres entremig, i després tens les de Collserola, o sigui, a vegades veus una torre que pot estar molt més lluny, com passa a Collserola, que té un bon dispositiu també de torres, i de cara a poder triangular i dir exactament el punt, perquè a vegades veus una columna però no saps si està 2, 3 o 4 quilòmetres. En el moment que hi ha l'altre company que també la veu, doncs és més senzill.
Ens has comentat abans, hi ha incendis encara per Burilles, tot i que cada cop es fuma menys. Entenem que deu ser bo, no? Per tant, per torres elèctriques, que també era un clàssic aquest, també s'han fet moltes inversions? O...
Sí, vull dir, a veure, inversions s'han anat fent, segur que estan per sota del que seria desitjable en alguns d'aquests punts, però si algun conat d'aquest any ha estat per torre elèctrica, ara tampoc hi ha anat. De fet, a l'informe final, com que acaba la campanya ara, vull dir, no el tinc, però jo diria que no ha estat com altres anys que s'ha hagut de córrer per aquest tema. Està clar que les torres elèctriques en molts punts s'hauran de fer algunes millores, sobretot el tema d'aïllants, el tipus d'aïllants que a vegades són molt vells, que s'acaben trencant, cauen incandescents, però per la part que els hi toca a les companyies elèctriques entenc que també ja fan una despesa prou important perquè la causa d'un incendi no acabi sent ells, diguéssim, els de les companyies. Uh-huh. I també fan una feina important de cara a prevenció, i és que sota de totes les, diguéssim, la xarxa elèctrica es fa una bona desbrossada. Com dèiem, això no és garantia de res, perquè bona desbrossada, si tens un estiu molt sec i hi ha molt de combustible, si cau alguna cosa incandescent, no cremarà uns grans arbres, però si comença a prendre per la zona arbustiva o arbòria, o d'herba, doncs pot ser fàcil que també acabi provocant incendi, però ja no són a sota línia els grans arbres que podrien desencadenar un gran incendi.
Uh-huh. Ara ho comentava el Santi, estem en sequera, ara ja es pot dir que estem en sequera.
Sí, és horrible. Jo, bueno, dels anys que porto aquí, i jo en porto relativament pocs, perquè són dels anys 90, 95.
Relativament pocs tampoc,
No, dic pocs no m'hi he explicat potser, però volia dir pocs per lo que la gent del territori, la gent que viu en aquest, i diria tot Catalunya, lo que ha acabat doncs veient respecte a la sequera. O sigui, dic, jo veig que des que estic no havia vist mai els pous secs com estan aquest any. O sigui, aquest any estan els pous, que sempre veies una mica d'aigua, secs. Però parles amb gent d'aquest territori de molts més anys i tampoc ho havien vist. O sigui, que deu ser dels anys més secs.
Jo recordo quan el tripartit i el conseller en Sena, que era Joan Saura, que van a posar una espelma a Montserrat en una sequera, perquè va dir no hi crec, però vaig a posar l'espelma a Montserrat, que es va fer, bé, va sortir jo als diaris i tot això, i després va ploure, però bé, més enllà de l'anècdota del conseller, i aquella sequera, que devia ser, doncs això, mitjans del tripartit, devia ser en 2004-2005, aproximadament, fa uns 10 anys.
La sí, 2003-2004 ara va ser sec, aquells anys també van ser secs.
Doncs deu ser aquesta. Aquesta és pitjor que aquella.
Sí, perquè és que ara el problema que tenim és que ja portem un dèficit hídric molt important. O sigui, ara és que a vegades només recordem a curt plaç, no? O sigui, per exemple, hi va haver un moment, veníem d'un hivern molt sec, una tardor seca, un hivern sec, la primavera hi va haver uns dies que va anar plovent i... diguéssim, el balanç de lo que era des de principis d'any fins potser va ser l'abril o maig, semblava que eren la pluviometria que tocava, però és que ja portàvem moltíssims litres de deficiència abans. Clar, tota aquesta deficiència vol dir que és aigua, que sí que ara la veiem, a la primavera va haver un moment que vam veure verdejar i semblava, ostres, està molt verd, però és que després ja pràcticament no ha plogut més, excepte aquest xàfec que dic que fa una o dues setmanes, i algun altre que hi va haver una mica més enrere, però això acaba penetrant en el sol, a la zona agrícola travessa 2, 3, 4 centímetres, vull dir que no és res, i la zona, una zona com el Garraf, que ja és complicat poder emmagatzemar aquesta aigua per el sol, com és càrstic, que s'infiltra tan ràpidament, doncs l'aigua... Les plantes ho veus, vull dir, veus llocs que hi ha alzines que s'han arribat a morir o s'estan morint. Boixos, que el boix està sempre en llocs que hi ha una mica més... Doncs també els hem vist secs. A veure, no acabaran morir perquè duran rebrotar de soca, però en principi l'aspecte... I des de gent rurals que van fent un seguiment de lo que és la algunes espècies de vegetació per veure amb quins percentatges de sequetat estàvem, a la reunió que vam tenir la setmana passada, era de les vegades que, bueno, que no es havia vist mai, o sigui, el romaní estava com liofilitzat, vull dir, estava sequíssim, i altres espècies, vull dir, es fan seguiment de diferents espècies i veus que estem en uns punts que no es havien vist de fa moltíssim, moltíssims anys.
Per tant, si la flora pateix, la fauna també.
Sí, sí, està clar, vull dir, tot és una cadena que ho pateixen, indubtablement. Per exemple, les perdius aquest any, ara acabem de, o s'estan acabant de fer els censos per veure com estem, a veure quina població de perdiu hi ha, quina població de conill. A veure, la perdiu és, diria, estem en dos escenaris diferents. Potser ara explicaré una cosa, però també penso que és interessant. O sigui, a vegades diem, clar, la perdiu és una espècie que només es reprodueix una, podria ser dues vegades l'any, a la primavera, si li va malament una posta, pot fer una altra. Però la perdiu s'ha d'aparellar a principis de primavera i fa la posta cap al mes de maig, juny. Si li va malament perquè té poca aigua, té poc menjar o qualsevol altre destorb, és un any que s'ha perdut. O sigui, aquella espècie, aquella parella, l'any que ve, amb una mica de sort, seguirà estant la parella, si no la caça algú, o una, no sé, una alimanya, alguna guineu, algun àliga, algun estor se la pugui agafar. Per tant, la població queda a mínims. El conill té l'avantatge que en el moment que té alguna més de diguéssim d'herba, de menjar, és capaç de reproduir-se. I per això anava a dir, la perdiu aquest any penso que patirem molt perquè n'hi haurà poca, i en canvi el conill, aquestes últimes pluges que hi va haver fa un mes i mig o dos, i aquest, encara que sigui poquet, veus alguns conills, o sigui que conill encara és una espècie que sembla que s'hagi recuperat. I si ara hagués plogut o plogués una mica més, penso que seria una de les espècies que encara la podríem veure més abundants en el territori.
D'acord, en qualsevol cas, el Garraf, totes les espècies ja estan adaptades a un cert dèficit hídric.
Sí, sí, està clar.
Ja estan acostumades. El que passa és que, clar, si és com comenta el Santi, que estem en un moment que poques vegades s'ha vist en el territori?
Sí.
Estem en un escenari desconegut?
Sí, possiblement sí. Bueno, de fet, ja vam comentar l'any passat la reproducció de la ligua covabarrada, que sempre estan molt contents, que de les tres parelles tiraven totes endavant. A més, són parelles que ja porten anys juntes, per tant, no tenen un problema de relació, de coneixement del territori, ho tenen, però la manca de disponibilitat d'aliment i que van arribar a l'època de reproducció molt apurades, no van acabar reproduint-se més que una sola parella. Vull dir, et dones compte, doncs, que per molt que aquestes espècies estiguin adaptades, o els conills i les perdius ho estiguin, quan es donen aquestes condicions tan adverses, el que van és a salvar-se elles, vull dir, no reproduiran posant en risc la seva pròpia, diguéssim, vida. Ells, si veuen que va malament, no acabaran fent la posta, no tiraran endavant amb els polls, perquè ells també han de menjar.
I això només ho salvarà la pluja?
I això diria que ho salvarà, sí, sí. En aquest cas, la que ens pot ajudar seria la pluja. Que...
Però no un espatec, perquè si fa
no,
un espatec... No,
està clar.
Si cauen 50 litres en mitja hora, farà molt de mal, però no servirà per res.
Sí, 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 està clar. Ara el que ens convé és que hi hagi una tardor com les que feia normalment, que es vagi recuperant i que tots els aqüífers, si més no subterranis, puguin anar recuperant una mica la seva volumetria. Per dir lo dur que ha estat aquest estiu, un dels paràmetres que tenim clars són com tenim les bases de prevenció d'incendis. A veure, estem parlant del tema d'extinció d'incendis, que s'ha d'actuar de pressa, però s'ha d'actuar de pressa sempre i quan tinguis a disponibilitat dels bombers o de qui hagi de fer aquesta l'actuació, no sé, bombers, helicòpters, volia dir que si helicòpters, que si medis terrestres, has de tenir aigua, i el parc hem de tenir totes les bases en el seu punt òptim, que han de ser plenes. Doncs posaré els tres exemples que tenim de les bases més grans al parc. Una que és a la Pleta, aquesta recull l'aigua de la cuneta de la carretera, més o menys es va mantenir força bé, però la vam tenir que omplir també del nostre reservori que tenim a la Pleta, el nostre dipòsit. La de Can Grau es va treure força aigua perquè l'incendi d'Olivella i ens ha costat moltíssim encara poder recuperar, sort d'aquests últims litres, aquests 30 litres que van caure l'altre dia, que va recollir molt, i van caure bastants metres cúbics dintre la bassa, però l'altra bassa, que només es nodreix d'un pou d'escorrentia, aquest l'hem tingut de portar força cubes d'aigua, comprant aigua per poder-la mantenir plena, perquè els aqüífers no donaven. O sigui que això et dona la idea. Jo d'aquests anys tampoc recordo haver tingut de fer aquesta tasca. A veure, sempre s'ha mantingut a base d'alguna cuba d'aigua, però és que aquest any han estat moltes per mantenir aquesta bassa en òptimes condicions.
Per cert, podem afegir que la font de les basses fa temps que està seca.
Sí. Bueno, aquesta i diria moltes, Vull dir, la majoria de les fonts que hi pugui haver en el territori, si no s'hi ha fet alguna actuació...
A la de Montseva, em sembla que encara, com no, no se la van carregar, aquella és l'única que aguanta l'aigua.
Aguanta
com
una mica.
Sí,
una
com
mica.
És... Sí. Com és... queda allà en un fondo que no hi toca el sol ni...
Sí, ha de ser unes condicions molt... molt òptimes per haver-hi una font, perquè si no és que, vull dir, és que és impossible.
Per tant, ja ho saben, sequera extrema o encara no?
No ho sé, com es pot, tampoc nosaltres som els especialistes en tema, diguéssim, de climatologia, però com que l'estem patint, sí que per nosaltres ha arribat ara un punt força extrem, tot i que estem ja a finals de setembre i el punt d'insolació i l'evaporació que hi ha del territori, o l'evapotranspiració, seria menor.
Es redueix. Tanmateix, això implica, si això es manté d'aquesta manera, si aquesta tardor no venen pluges, implicarà algun canvi en l'estratègia de gestió del parc, en la feina que s'ha de fer, o simplement mantenir-se l'expectativa?
No, t'has de mantenir l'expectativa, o sigui, el que hem de garantir, basses de cara per uns incendis plenes, la vegetació haurà d'aguantar com pugui la sequera, i si es perllonga, doncs és selecció natural. Vull dir, a veure, és el que abans comentaves, no? A la zona mediterrània és inherent als incendis, perquè a vegades parles, ostres, hem només 2 hectàrees, només 5, només 10, i també hi ha qui ho veu des del punt de vista, bueno, a la Mediterrània s'han donat d'incendis. Quan hi ha un incendi, és l'oportunitat de moltes espècies de poder colonitzar un nou lloc, espècies que havien quedat doncs ofegades pel propi bosc tenen l'oportunitat de tirar endavant. Ja va lligat amb això, inclús abans per les pastures es cremaven moltes, vull dir, un incendi ja li anava bé perquè després sortia herba tendra, pel pastor això era una bona alternativa. Però en llocs com són aquests espais naturals tan propers a grans urbes, que doncs hi han tantes urbanitzacions al voltant d'aquestes, diguéssim, d'aquests espais naturals, qualsevol incendi, a part dels danys que hi pugui causar sobre el medi natural, pot acabar amb un tema dramàtic per les pròpies persones, no?
Per cert, el ramat ha estat per aquí i ha aguantat bé aquesta...
Patint moltíssim també. Vull dir, de fet, aquesta setmana passada vaig estar parlant amb ells a veure com hi ha anat, i de fet, clar, has d'anar amb zones de fondos. Bueno, això també ens dona la pròpia experiència dura d'aquest any, ens planteja de noves estratègies de cara a l'any que ve, no? Vull dir, aquest any s'ha optat, de fet són els propis ramaders els que ho fan, vull dir, nosaltres el que els hi hem facilitat és l'entorn, la masia, el punt d'aigua, però l'estratègia d'on han d'anar i què poden fer és totalment la que ells volen dintre l'espai natural. Però de cara a l'any que ve, havent vist aquesta sequera que s'ha donat aquest any, doncs a veure si de cara a l'any que ve es poden anar a aprofitar alguns fondos més ombrívols, i bueno, cada any et dona, doncs, com tot, l'experiència d'any rere any, doncs et va donant estratègies diferents per afrontar en funció de les condicions.
Per tant, el ramat continuarà aquí durant tot l'any?
No, en principi l'idea és sempre continuar aquí. Està clar que hi haurà una època de l'any que s'hi haurà de fer un aport suplementari d'alfals o de palla, bueno, del que sigui, però que cada vegada intentarem aprofitar més perquè siguin les cabres i les ovelles les que ens fagin aquesta reducció d'aquest combustible. I havent aguantat aquest any tan dur, crec que pot haver servit també d'experiència de veure quines són estratègies futures. Sí.
El dilluns passat vam anar d'excursió a Viladellops i també hi era en Santi. a la presentació d'aquest conveni que la Fundació de l'Hospital ha signat amb la gent de Viladellops, per tant, doncs, de poder conrear en la finca, en les vinyes de Sant Joan, segons va explicar el senyor Marcelo Desvalls, aquesta malvasia. El parc quina implicació té amb tot això?
A veure, diria, en aquest cas concret, nosaltres...
Molt menor, ho entenc, però...
Molt menor. Uh-huh. El que sí que... Tot el que sigui recuperar zones de conreu i diria que especialment tema de vinya és una estratègia positiva pel parc, perquè això va molt lligat a el que hem estat parlant fins ara del tema incendis. Si recorden aquest incendi que abans he comentat del 2012 de la zona de Vilanova, com veies una fotografia aèria de lo que es havia cremat, veies que la zona que va actuar, a part de la feina que es va fer indubtablement pels bombers, van ser les vinyes que hi havia a la zona del Mas de l'Artís. Vull dir, aquelles vinyes es va socarrimar una mica la primera filera de ceps, però allò va ser un tallafocs. La idea de poder recuperar vinya, que s'han anat recuperant dins el parc, déu-n'hi-do de les hectàrees que recuperen. El que passa que és difícil. Estem en un territori que l'ocupació per vinya era amb una metodologia d'aquella de l'època, que era aterrassant-ho però amb unes terrasses de 2 metres d'amplada. Clar, ara no podem plantejar-nos-ho això. Hauria de ser en tot cas que algú s'ho plantegés, però per acabar fent un vi d'una qualitat exclusiva i d'excel·lència, per acabar fent pagar, o sigui, que aquelles ampolles es poguessin pagar per molts euros.
De fet, aquestes terrasses, encara si van caminant pel Garraf, hi ha llocs que dius, mare de Déu, perquè és que es veuen aquestes terrasses tan petites i que tanta feina els hi devia portar per fer tots els marges en molts punts del massís.
Clar, els jornals en aquella època, doncs, bueno, la gent estava allà, doncs, mira, podem guanyar, jo què sé, 20 metres quadrats, doncs fem aquí una terrassa, que això li hauria suposar doncs, dies i dies de feina, però quan ho teníem plantat, doncs allò els donava aquella producció, que ara, per això deia, sí.
Bueno, quan la filoxera va avançar per França, llavors hi ha algú que sí que va fer l'agost, després la filoxera va arribar aquí
i ja, vam estar...
ja va passar tot, oi?
Sí, sí, quan va arribar la filoxera va ser l'abandó final, bueno, total de la zona del Garraf, i ara les zones que estan conreades amb vinya doncs han estat les més planeres, les que hi havia doncs, unes feixes més grans, però bueno, encara en alguns llocs hi ha sol·licituds per fer en zones on ara hi havia zones forestals, sobretot de pins que van ocupar aquestes vinyes abandonades, per poder-hi plantar vinya. I bueno, la nostra estratègia és en cap moment dificultar la voluntat de poder recuperar. De fet, en aquesta reunió es parlava la zona propera a Sitges, que es volia recuperar part d'aquesta superfície de vinya de malvasia, doncs, sigui a dins o sigui fora del parc, jo, per nosaltres és una estratègia molt bona. A més, és un producte lligat en el territori, que a més tot això es lliga molt bé amb tot el que és el programa aquest que es porta des de l'àrea d'espais naturals, que és el parc a taula, o sigui, tenir productes amb aquesta qualitat i d'aquí mateix, del propi espai natural, doncs la veritat que ens encanta.
La vinya, per tant, seria, diguem, el producte més adient per fer una explotació agrícola del massís?
Penso que sí, però no ens hem d'oblidar que la vinya dona molta feina. O sigui, la vinya és dels tipus de conreus que dona molt. Està clar que sembrar en cereals, clar, sembrar en cereals és ho sembres, després mires de posar-hi, perquè no hi creixi gaire l'herba, i després que vagi bé la collita, bueno, la collita, doncs que vagi bé tot el creixement i collir. La vinya doncs té molts passos fins que acabes collint. Des de l'esporgar s'ha d'emparrar, has d'esperar, com ens deien aquest dia, no? 3-4 anys des de que ho plantes fins que dongui la seva producció. I això comptant que vagi bé, que després que no t'hi entri el senglar i també t'ho acabi esbotzant, que també és un altre dels elements que a nosaltres ens preocupa molt al parc. Però la vinya és una estratègia, penso, que bona. El que està clar és que una zona com el Garraf, competir en preu amb qualsevol producció que hi pugui haver, diguéssim, al Penedès, és molt complicat, perquè allà es treuen molts litres i aquí ha de ser un producte molt més exclusiu, una, amb una, no sé, amb uns aromes, amb un...
És l'aposta que en el seu dia va fer el Priorat, per exemple,
sí,
que és més difícil d'explotar, però el producte que donen també és de més qualitat.
Sí, sí, i això que han fet el Priorat a escala diferent, però ho veus amb altres països, com a Croàcia, que s'estan potenciant també molt el tema de la vinya, o inclús a Itàlia, al Cinque Terre, hi ha un lloc que estan fent un conreu que seria impossible, inclús per treure ho han de treure amb unes politges, amb una espècie de, com de gòndoles per pujar i baixar el raïm. Vull dir, ara, després, el preu que va aquella ampolla és aquella exclusivitat que no tothom pot pagar.
Per tant, ara comentàveu allò del senglar, allà a Vila de Llobs ens ho van comentar, ja també tenen un problema greu amb el senglar. El tema del senglar no té més solució que anar fent el seguiment, oi?
És que el senglar, ho hem comentat altres vegades, l'únic depredador que té en aquest territori és la persona que pot caçar-lo és l'home.
Som nosaltres.
Som nosaltres. Si hi ha caçadors i es munten batudes, com s'estan fent, o es poden fer aguaits nocturns per controlar-lo, és l'única manera.
El tenim sota control o encara va més?
Jo diria que estava, a veure, en la zona aquesta nostra, hi va haver un pic important fa un parell d'anys, jo, a veure, diria que s'ha estabilitzat. De totes maneres, no em voldria avançar perquè avui mateix estava parlant amb el biòleg perquè m'interessaven les dades de senglar, si teníem l'informe. Pensin que totes les dades que tenim de senglar es basen en les dades que ens passen els propis caçadors a partir de les batudes o de les observacions. Perquè, clar, tu pots fer, a vegades... No sé si era ahir mateix, estava parlant amb algú i em deia, però jo no... Ah, sí, estava a Olèrdola i em van parlar. Jo no n'he vist mai, no en veiem de senglars. És que el senglar surt de nit, normalment. Llavors la gent li dona la sensació que n'hi ha pocs. Però, sense parlar que un cotxe doncs, a vegades ha atropellat, que ha quedat malmès el cotxe perquè ha donat un cop a molt d'això, i altres, els que són els que tenen vinyes o tenen camps de conreu, aquests ho saben perfectament, perquè et diuen, aquest any he perdut el 50% de la producció, aquest any he perdut el 20%, vull dir, el senglar. Aquest any també el que s'ha fet és, com cada any, donem subvencions, però la que hi ha hagut força demanda també ha estat en el tema de tancament d'algunes vinyes. Clar, això pots fer-ho quan són extensions relativament petites, però quan estem parlant de moltes hectàrees el cost és important. Però bueno, fent un tancament també t'assegures que, si més no, el senglar no t'hi entrarà, o en principi ho té com més difícil per entrar. Com està la població? Diria que ara ho tenim. Ara està molt més controlat. Cada vegada de senglar se'n van matant més o menys per controlar-ho, però és una espècie que s'ha adaptat moltíssim també a la presència humana, és capaç d'anar a contenidors d'escombraries.
Això és el principal problema, no? Perquè, de fet, el senglar, gairebé la majoria de la població en són més conscients en el moment que, i aquí a Sitges ens va passar ara fa no gaire, que un senglar va baixar fins a la plaça de l'hospital. I algú va fer des de casa seva un vídeo, el va penjar al Facebook, i aleshores doncs tothom va poder veure aquell vídeo d'un senglar passejant-se pel mig de Sitges un dia al vespre, però clar.
No, el senglar perdut, jo recordo quan era petit que sempre doncs el senglar era una espècie que se'n veien molt poques, els caçadors de tant en tant caçaven algun senglar, i impensable que en veiessis un a costat d'una població, perquè era un animal molt fugisser. El moment que el senglar ha vist que la presència humana li dona o és una oportunitat per ell, ja que té aliment fàcil, tomba un contenidor i troba escombraries i s'ho menja tot el que pot, clar, aquí és el problema. El que hem de fer és que els senglars no relacionin el menjar amb nosaltres, per tant, que no vinguin a menjar això, i que només mengin el que puguin trobar en el medi natural. I segur que la seva productivitat baixarà moltíssim.
Sí, però explica-li amb el senglar.
Sí, no, aquí ho tenen fàcil, però, bueno, a vegades hi ha... coses que pobres senglars, sí, però el que no ens hem d'oblidar és que són animals salvatges, i això no em cansaré de dir-ho amb qualsevol de les persones que a vegades parlem, a vegades diu, no, si els estaven molt a prop i tal, però tots els que m'escoltin, vull dir, el tema, el senglar és un animal salvatge, i per qualsevol circumstància, en un moment que et sembla que pot ser com un porc de casa que et ve a menjar, inclús gent que li donava pa i li venia a casa i a menjar a la mà, en un moment de que se li creui, pot embestir contra la persona, per lo que sigui, té cries petites que tu no les veus, estan per allà darrere, i li dona la sensació que amenaces a les seves d'això, i un cop d'un senglar amb els seus ullals són ganivets, eh? Vull dir, bueno, ja hi ha molts casos de persones que han sortit mal parades arrel d'una embestida d'un senglar.
Però el problema amb el senglar no el tenim tant aquí com el tenen una miqueta més al nord, no? A Collserola, sí. cap a Girona...
Sí, molt més. I penso, a veure, també hi ha un fet, és que clar, aquestes bèsties, amb el moment que més o menys van poguent-se reproduir i estan molt tancats al seu territori, imagina't, el parc del Garraf també passa, però encara de corredors en tenen, o sigui, i ara estan fent un estudi de marcatge dels senglars a Sant Llorenç, i es donen compte que senglars que d'aquí se n'han pogut anar al Pirineu, diguéssim, o sigui, que hi ha llocs que tot i semblar que tens, que són impenetrables degut a les grans autopistes que hi pot haver, la C32, l'AP7 i tal, però hi ha llocs que encara tenen corredors i aquests senglars es desplacen. Però clar, en el moment que estàs a Collserola, que està molt més tancat, la seva mobilitat és més reduïda, la seva presència és evident en cada moment. Vull dir, cada moment surten, a la que surten de la zona forestal, ja estan a una pista o estan a una de les carreteres del voltant de Barcelona. Vull dir, els hi costa molt poc baixar per la zona de Sarrià i presentar-se, com aquell que diu, a la plaça Catalunya.
En parlarem amb en Santi més... doncs la propera vegada, probablement abans que acabi l'any, però una miqueta acabada, tancada la campanya d'estiu, quins són els reptes que venen per tancar l'any?
Sí, no, abans d'acabar, els reptes que tenim, a veure, és el tema de la mobilitat, o sigui, ara tenim una tasca important en millora de lo que és la xarxa viària, que hem fet també unes proves els últims anys amb un nou material que no ens comporti que després de cada aiguat tinguem que fer aquest manteniment, això és important, i tot el tema de gestió forestal. Si això ho mantenim, sobretot el tema forestal, i després tenim la sort també que vagi plovent, doncs tot l'ecosistema, diguéssim, tornarem a lo que havien estat aquests últims anys, que ara, doncs, quan un veu el parc, tot i aquesta última pluja, però es veia molt desolat.
Doncs potser haurem de recuperar l'espelma del conseller Saura.
Va, espero que, no sé, demà passat anuncien pluges i que potser seran una mica més
continuades. Que Santa Tecla, que és festa aquí Sitges.
Però jo crec que, encara que fastigueixi amb alguns, en aquest cas la pluja serà benvinguda.
Doncs, Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies per... res, i sobretot afortunats per aquesta campanya d'incendis un any més des de toquem fusta, el que has dit abans, des del 94, que no tenim cap gran incendi, tot i que s'ha de treballar cada any per evitar-ne que n'hi hagi més.
Sí, moltes gràcies a vosaltres també per donar-me l'oportunitat de venir-ho a explicar i que si més no, doncs els oients ho coneixin.
I a tots vostès, doncs ara més coses, notícies amb la xarxa i després, doncs ja ho han sentit, tindrem més coses per poder comentar. Fins ara.